Molt bon vespre. Avui a l'Ofici de Viure, eines psicològiques contra la crisi.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Quan es parla de crisi, sovint s'esmenta l'ideograma xinès per descriure aquest terme, que està format per dues pinzellades. Una significa perill, l'altra oportunitat. El missatge, per tant, seria: sigues conscient del perill, però reconeix l'oportunitat que té sempre tota crisi. Tota crisi és un moment de transició que amaga grans oportunitats per als visionaris, com demostren els grans avenços que s'han gestat en aquesta mena de períodes. La dificultat ens obliga a sortir de la letàrgia, mobilitzar tots els recursos, fins i tot reinventar-nos a nosaltres mateixos. Al igual que l'èxit, la crisi és, sobretot, un estat d'ànim. La borsa baixa quan els inversors hi perden la confiança i els equips de futbol entren en crisi de resultats quan el pessimisme s'instal·la en el grup, cosa que demostra que el nostre estat d'ànim és més determinant que les circumstàncies. Per afrontar els reptes que ens planteja una crisi, disposem d'una sèrie d'eines psicològiques per fer que les circumstàncies adverses girin en el nostre favor. La dificultat ben enfocada estimula l'enginy i l'afany de superació. Com va dir Freud al final dels seus dies, dono gràcies a la vida perquè res em va ser fàcil. El president nord-americà John Fitzgerald Kennedy era un expert motivador en temps difícils. Després de guanyar les eleccions en un d'aquests períodes va dir: tot el que cal fer pel món no estarà acabat en els propers 100 anys, ni tampoc s'acabarà en 1000 anys, ni potser en tota l'existència de la humanitat en aquest planeta, però comencem ja d'una vegada. Els especialistes en coaching laboral asseguren que en temps de crisi molts treballadors milloren inconscientment les seves eines psicològiques per capgirar la situació. Perquè davant d'un període de dificultat com l'actual, potenciem la nostra capacitat de concentració, estimulem més la pròpia creativitat, gestionem millor el temps disponible, ens mostrem més oberts a col·laborar amb els altres i prioritzem les tasques principals davant les secundàries. Avui a l'Ofici de Viure, eines psicològiques contra la crisi actual.
Alan K. Chalmers. Les crisis refinen la vida, ja que ens permeten descobrir qui som en realitat.
Bona tarda, sóc Ventura Ruperti. El darrer llibre que he escrit, publicat per Plataforma Editorial i patrocinat per Fundació Cultural Banesto, es titula Let's Play, la empresa contada a los jóvenes. L'he escrit amb en Sergi Corbeto i l'hem dirigit als joves d'entre 19 i 25 anys que tot just es plantegen incorporar-se al món laboral. I això ho poden viure com un moment de crisi. Els expliquem què és una empresa, com s'organitza i com funciona. I els hi donem molts consells pràctics sobre què cal fer perquè les coses els hi vagin bé. Les crisis, ens agradi o no, formen part de la vida, tant econòmica i professional com privada. A part de les crisis provocades pels coneguts cicles econòmics, qui no ha sentit parlar també de les crisis de parella, crisis d'identitat o crisis dels 40? Totes impliquen moments difícils, però importants, i per a totes hi ha solucions. Cal que no oblidem, però, que les crisis no són necessàriament dolentes, doncs ben enfocades ens poden aportar canvis que a la llarga ens resultin molt positius. Ara bé, aquesta capacitat de convertir el que és aparentment negatiu en quelcom bo, o inclús molt bo, depèn exclusivament de la nostra actitud. Per mi, les crisis són com una moneda, amb dues cares inseparables. La creu són els riscos i perills que poden sorgir, mentre que la cara són les oportunitats i els canvis potencials que en podem extreure. Al tirar aquesta moneda a l'aire, serà només la nostra actitud la que determini quina cara guanya. I ara els consells. 1. Cal saber sempre a què ens enfrontem exactament. No vagi a ser que el pànic ens faci veure gegants on només hi ha ombres. Pensar abans d'actuar mai fa mal. 2. Que el got es vegi mig ple en comptes de mig buit no canviarà la quantitat d'aigua que hi ha, però sí que ens farà sentir més motivats per enfrontar-nos a la tasca d'omplir-lo. 3. Més enllà del dia a dia, hem de trobar un objectiu, una visió del futur que ens estimuli, que ens il·lusioni i que doni sentit al que fem. 4. Els éssers humans tenim 2 milions d'anys com a espècie i en aquest temps ja les hem vist de tots colors. Però aquí estem avançant i evolucionant. I tot i que encara tenim deures per fer, no està gens malament el que ja hem assolit. Si ho fem amb seny, les nostres possibilitats d'èxit són enormes. I 5. Per concloure, dues dites molt sàvies per temps de crisi. La nit sempre és més fosca, just abans de la matinada. I si plores per haver perdut el sol, les llàgrimes no et deixaran veure els estels.
Doncs avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, eines psicològiques contra la crisi. En parlarem amb Mercè Conangla i Ferran Ramon Cortés. És probable que vosaltres hàgiu elaborat les vostres pròpies eines psicològiques contra la crisi i poden ser útils per molts oients si voleu compartir-les, cosa que celebrarem. viure@catradio.cat 93207474 o bé catradio.cat/en directe són els nostres canals de comunicació amb vosaltres, com sabeu, i les vostres aportacions seran molt benvingudes. Aprofito per recordar-vos que demà parlarem de l'ego i ens preguntarem i respondrem a aquesta pregunta: per què l'ego ens fa infeliços?
Yourself with people who are supportive.
Janet Bray Atwood, consultora nord-americana.
Que pensin positivament.
We do not exist in isolation.
No estem sols.
We all affect one another.
Ens estimem uns i els altres,
What, make your car a learning center. You know, have positive tapes, positive knowledge.
Que tinguis tot el que t'envolti sigui positiu.
Because it takes you to another level.
Perquè t'emporta uns nivells superiors.
Take the time to do meditation.
Fes tot el temps que necessitis per fer meditació.
And yoga.
I yoga.
To realign yourself when
per poder endreçar-te cap al camí correcte.
Yeah. The world needs great teachers who are living their teaching.
El món necessita grans maestres per ensenyar.
Especially in this time.
Especialment ara. Yeah.
Passa un minut d'un quart de nou del vespre a l'Ofici de Viure de Catalunya, a Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, amb Mercè Conangla. Bona
Hola,
nit. Benvinguda. Amb Ferran Ramon Cortés. Ben retrobat.
Bona nit.
Bé, hi ha gent que ho està passant molt malament en aquests moments i aviat està dit sigues positiu. Per tant, toquem de peus a terra, adrecem-nos en primer lloc als oients que ho estiguin passant malament a causa de la crisi. Per exemple, perquè corrin el perill de perdre un lloc de treball o l'hagin perdut ja, etc, etc. Què els diríem per començar, Mercè?
Bé, doncs que cada persona viu la mateixa situació d'una manera diferent. I a vegades, davant d'una crisi, sempre diem la crisi és una oportunitat, la crisi doncs, ens fa millors. Jo penso que la crisi, els efectes que pot tenir, perquè crisi seria mutació, i una mutació pot ser per millorar o pot ser per agreujar-se. Penso que depèn molt del treball previ que cada persona hagi fet. És a dir, que una persona davant d'aquesta situació de possible pèrdua pot entrar en pànic i a partir d'aquí començar a prendre decisions doncs, equivocades i agreujar el problema, o bé pot ser una persona doncs, que ja tingui un treball personal fet previ, que sàpiga amb quines aptituds compta, amb quins potencialitats compta, que tingui un bon clima, com ara deia aquesta consultora al seu voltant, un clima emocional més aviat positiu, amb persones doncs, que li donen també suport. I a partir d'aquí, doncs, fent el dol, perquè aquí jo el missatge que seria una crisi vol dir pèrdues, evidentment, i una pèrdua requerirà un temps i uns dols i una gestió d'aquestes emocions, doncs una vegada surti del caos, que això hi serà d'entrada, probablement sigui quin sigui el punt de partida, doncs a partir d'aquí sí que pot convertir això en oportunitats noves. Però repeteixo, sempre i quan ja hi hagi treballs previs fets, perquè la crisi, així com ens pot millorar i ens pot projectar i desplegar, per segons quines persones l'acaba d'enfonsar. I és aquí, doncs, jo penso que no hem de generalitzar això. Ara hi ha recursos i també s'ha de dir que se'n poden sortir.
Hi ha recursos ara que no hi eren, per exemple, a principis o mitjans de segle passat?
Bé, jo penso que disposem de... Ara hauríem de parlar del nostre context, no? En el nostre context sociocultural i fins i tot econòmic, encara que ara la cosa estigui com està. Bé, jo penso que les persones disposem de mitjans per aprendre i per aprendre'ns millor. És a dir, tenim recursos doncs, d'enfortir el coneixement d'un mateix, tenim recursos doncs, per treballar aquesta autoestima, per descobrir aquestes potencialitats, per fer gimnàs emocional, per aprendre com dirigir, com gestionar i donar sentit a aquestes emocions caòtiques, per transformar-les en oportunitats de millorar la nostra vida. Per tant, aquestes eines hi són. Estan disponibles i el que ha de fer una persona és bellugar-se i mobilitzar-se per passar aquesta acció. En aquest sentit, potser sí que es disposen de mitjans d'entrenament emocional que potser fa uns anys ni se'n parlava.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui, eines psicològiques contra la crisi actual. Ferran Ramon Cortés.
Bé, jo penso que una crisi, en qualsevol cas, d'entrada és una patacada. I que aquesta patacada, aquest moment de patacada, s'ha de viure i s'ha de deixar viure. A mi els plantejos són aquests de dir, escolta, viu la crisi, diguéssim, positivament, des d'un inici, això és el que deies tu, s'ha de fer el dol. Hi ha un moment en què caus i se't cau el món al damunt. El que és important és la velocitat de la pujada, molt més que evitar la patacada. La patacada hi és i serà. Amb quins recursos jo puc sortir més ràpidament d'aquesta patacada? Aquí tindrà molt a veure el creure en un mateix i la serenitat que puguem adquirir, que no tindrem en aquest primer moment de caos. A mi em sembla, des de la meva vessant de la comunicació, que hi ha una tasca molt important a fer en aquests moments de crisi, que és escoltar molt a la gent. Està molt al costat de la gent. Deies, escolta, hi ha algú que no tinguéssim o que tenim ara en el nostre context? Jo crec que tenim l'oportunitat de fer de coach modestament, cada un com pugui, simplement a través d'escoltar la gent i proporcionar aquesta serenitat que li ajudarà a la persona que tenim al davant a treure el millor de si i a treure els recursos que necessita.
Perquè es desprèn del seu discurs que la caiguda, com si diguéssim, és inevitable.
És inevitable i
hem d'acceptar. Com en tants altres casos en la vida, no?
Mira,
i no ens hem de preocupar perquè hi hagi un dalt a baix, sinó per la velocitat en què pugem.
Exactament. Com més acceptem aquest dalt a baix, com més acceptem que avui hem rebut una patacada i que això ens afecta, és a dir, jo la gent que surt d'un despatx on l'acaben de despedir, bueno, no passa res, això és una gran oportunitat, no m'ho crec. En aquest moment és una patacada. Si et pot durar 5 minuts en comptes de 5 dies, millor, però la patacada l'has de viure. Jo recordo, si em permets, quan va morir el meu pare, amb tota la bona fe del món, el meu pare va morir d'una mort súbita molt, molt ràpida i inesperada, una persona en el propi tanatori em va dir, escolta, no saps la sort que has tingut, això és el millor que podia passar. Segur, al cap de 2 anys ho puc entendre. En aquell moment, no, en aquell moment el que ha d'entendre és que jo estic enfonsat i el que necessito és una abraçada, no que em diguin que sóc un tio que té sort perquè té el seu pare que s'acaba de morir. Aquí és una mica el mateix, hem de tenir paciència i escoltar i entendre que d'entrada la patacada s'ha de passar i el que podem ajudar és a que passi més ràpid.
Henry J. Kaiser. Els problemes són oportunitats vestides amb roba de treball.
Quart i mig de 9 del vespre, una crisi. D'aquí uns instants començarem a llegir les moltes aportacions que ens van arribant dels oients, de les eines psicològiques que cadascú elabora contra la crisi. Una crisi pot ser una bona oportunitat per revisar els valors i també per fer una revisió global de la vida, de la ruta que hem seguit fins ara i fins i tot canviar-la, no? Canviar aquest projecte de vida. Comencem pels valors, Mercè Conangla.
Sí, fixa't que davant d'una situació, qualsevol problema, qualsevol dificultat a la vida, en qualsevol moment que a vegades ens veiem que hem de prendre decisions, sempre hi ha uns valors de base que ens han portat allà i també alguns valors de base que ens poden ajudar a sortir-ne, no? I ara que es parla tant de crisi, el sistema ha fet crisi, també podríem dir que el sistema humà, el nostre sistema intern, sovint doncs, ens porta crisis, perquè fixa que la crisi depèn molt de amb quines eines contem en cada moment. El que vull dir és que la mateixa situació, el mateix acomiadament, la mateixa mort d'una persona que estimes, en funció de la persona, aquella persona entra en crisi o ho viu doncs com un moment dolorós, ho viu sense fer fallida. És a dir, jo per mi la crisi seria la fallida del sistema, quan el que es presenta supera els recursos personals. Llavors, això d'una banda. Per tant, què ha passat aquí? Jo diria que potser és un bon moment per reflexionar a nivell individual i també social. El model que tenim actualment de societat o de felicitat, de benestar, realment és un bon model? Quins valors hem estat potenciant encara que a vegades en venem alguns altres? Aquí hi ha hagut ambició. Potser ens hem de replantejar si actuem amb ètica. Si basem els nostres models en el tenir més que en potenciar el ser de la persona, com estem utilitzant aquests recursos, si hi ha justícia social, si estem fent un consum desmesurat. I això són uns valors que ens han portat on estem i potser hauríem de veure que és possible viure d'una altra manera, no? I potser hem d'apostar per la sobrietat o l'austeritat. I ho dic no només en el terreny material, sinó també una austeritat com a forma de relacionar-nos amb els altres, en l'ús de la paraula, de com diem les coses, de com comuniquem les emocions, no? Apostar pel coneixement, pels nous aprenentatges, per les xarxes de relació sanes, no pas dependents i de vampirisme, que això també et porta a un sistema de fallida perquè et minen les energies, no? Llavors, seria una bona manera de dir, anem a revisar amb quins espais em bellugo, amb quines xarxes afectives m'estic bellugant, en quin clima emocional, igual estic en entorns molt contaminadors, i també en quin sentit estic portant la meva vida.
A mi m'agradaria sentir un dels candidats a la presidència nord-americana sentir tot això que està dient la Mercè Conangla, eh? És a dir, algú amb molt de poder que es fes realment aquest replantejament del nostre estil de vida i de valors. Però no serà així, malauradament.
Però el poder el tenim tots, cadascú de nosaltres, en petita escala. Jo penso que, esclar, a vegades diem és que no arreglarem l'humanitat. Evidentment, jo sóc una petita gota, però si hi ha moltes petites gotes, cada persona revisa la pròpia vida en aquests moments i diu, jo potser puc portar una vida de menys consum, de més sobrietat, de més solidaritat envers els recursos, no? I repeteixo, el tema personal també.
Una pregunta concreta, què els diria als oients que hagin perdut la feina o que corrin el perill de perdre-la i que tinguin una edat en què és inevitable sentir por, tenint en compte que vivim en una societat que jubila la gent tan ràpidament en molts casos, és a dir, quan estan en plenes facultats psicològiques i físiques els obliguen a jubilar-se, clar, la crisi provoca unes prejubilacions considerables i les pors consegüents, no? Què els diria quan la por en aquests moments és els impedeix de tenir cap esperança?
La por directament, jo sempre he sigut partidària de no treballar les pors, sinó augmentar l'espai de la confiança. És a dir, jo em centraria més que en les pors de buscar què puc incrementar que a mi a la meva vida m'aporti confiança. Donar aquest temps per viure la pèrdua. Jo repeteixo, en el moment de la pèrdua no només hi ha pors, hi ha por, inseguretat, desconfiança, desesperació, frustració, ira, tristesa. És un caos emocional tan intens que la persona s'ha de permetre sentir-ho i ha de donar-hi nom i necessitarà un temps per resituar. Per tant, no es pot dir, estic molt d'acord amb Ferran, ràpid, escolta'm, reacciona, que això és una oportunitat. No venem això a la gent, La gent ho passarà. Ara, busca't persones que realment hi hagi una relació real i no una relació d'interès. Aquí també en crisis desapareixen moltes persones. Hi ha una neteja relacional a vegades brutal. Sabràs amb qui comptes. Potser són poques persones que es quedaran allà, però seran persones en les que podràs confiar. I a partir d'aquest punt, sigui el que sigui on hagis baixat, podem tornar a fer mapa de la nostra vida, veure què podem salvar del naufragi, amb quins recursos encara seguim comptant i començar a construir a partir d'aquí.
Per al Ramon Cortés, què els diria també a aquells oients que tenen por de perdre la feina a una edat en què tenen por de no trobar-ne una altra?
Mira, jo penso que no sé si en som suficientment conscients de que l'entorn laboral ha canviat. La feina per tota la vida ja no existeix. Això els nostres pares no ho van viure, nosaltres sí, però encara estem actuant amb el paradigma de que la feina serà per tota la vida, o aquesta o la propera. El que és cert és que al mateix temps que això ja no és així, i això són les males notícies, les bones notícies és que s'està creant una xarxa d'activitats complementàries que es contracten de forma individual i des de fora, que està donant moltíssimes oportunitats a molta gent que, és veritat, no tornarà a trobar una feina estable, contractada i amb un contracte indefinit, però sí tindrà oportunitats de posar el seu talent a servei, al servei de moltes companyies. Hi ha moltes oportunitats de treball, hi ha molt oxigen fora de lo que és l'organització empresarial clàssica, i això està passant en consultories, en serveis addicionals, en serveis que dones a les empreses com a freelance, etc, etc.
Com sempre, Fra Ramon Cortés és optimista.
Sí, de mena. Però és que jo m'hi he trobat. Jo vaig tenir una gran por en fer el meu canvi vital des d'una feina fixa de 20 anys a establir-me pel meu compte, i el que m'he donat compte és que m'han sorgit moltes oportunitats absolutament inesperades.
9:15 a l'Ofici de Viure, Ricard Rotllan, mestre budista, molt bona nit.
Molt bona nit.
Alguna eina contra la crisi?
Sí, hem de saber que tota crisi, sobretot aquesta que teníem ara actualment econòmica, és el resultat d'una acció prèvia, és a dir, és causa i efecte, és karma. Llavors nosaltres ho creem, la nostra ment codiciosa és la que fa que tinguem resultats de misèria, és a dir, la cobdícia porta a la misèria.
Però no tothom ha tingut una ment cobdiciosa.
No, correcte, per això la crisi tindrà solució, perquè hi ha persones que tenien una ment generosa en el sentit de tenir uns diners en qualsevol lloc, o de tenir uns estalvis d'una forma generosa, i llavors el que això produirà que tingui una solució, perquè la generositat té un efecte. Igual que la cobdícia té l'efecte de la misèria, la generositat té l'efecte de la riquesa.
Vinga, doncs som-hi amb la meditació d'avui, quan vulgui, Ricard.
Moltíssimes gràcies, ens posem còmodes. Això és molt important per fer emprendre una meditació tranquil·la. A serenar la ment, a sossegar-la, amb la motivació de que aquest sosseg faci que tot vagi millor per tots els éssers. Llavors, amb molta tranquil·litat, ens hem d'enfocar, de centrar, tenir una atenció conscient en el nas, observant com l'aire entra i surt. La inhalació i l'exhalació és el teu punt ara d'observació, d'atenció conscient. Vigila, no entretenir-te. Fes-ho molt tranquil·lament, observant aquesta entrada i sortida de l'aire pel nas. Ves enfocant bé la ment i adona't que és molt important ara desenvolupar aquesta mentalitat de generositat. És a dir, tothom tenim la possibilitat de donar alguna cosa, i això crea riquesa per un i pels altres. Desenvolupa aquesta intenció benèfica o aquesta emoció positiva de donar, i amb aquesta emoció positiva notaràs que qualsevol crisi queda absolutament superada, perquè mai t'afectarà, perquè donaràs amb un esperit en el que mai trobaràs cap pèrdua amb tu mateix, sinó que tindràs el plaer de donar amb la teva ment, i això farà molt feliços a tots els éssers.
Ricard Rotllan, monjo budista, moltíssimes gràcies. Demà parlarem del fet de deixar de pensar en un mateix, que connecta amb part del que ens ha dit a la recta final d'aquesta meditació. Bona nit.
Moltíssimes gràcies, molt bona nit a tothom. Fins demà.
Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Hi ha força gent que, degut a la por, el context en què ens trobem de crisi, deixa de fer coses. Hi ha l'Àngels, que ens escriu un missatge a catradio.cat/en directe en què ens diu que quan estem en una situació com l'actual pensem que això ens obliga a deixar de fer coses com ara sortir a sopar amb els amics o fer altres activitats, i probablement si ho fem així viurem la situació d'una manera molt negativa i ens amargarà bastant. Bé, què els diria a tota la gent, Mercè Conangle, que està deixant de fer coses per por?
Penso que hem de... La crisi és una bona oportunitat, o aquesta paraula, però en la situació que ara parlem, doncs és una bona oportunitat per destriar. És a dir, amb aquesta motxilla amb la que anem per la vida, de vegades carreguem amb coses que realment no ens interessen, no ens aporten res. Jo puc anar amb un sopar totalment social, que a més ni m'interessa la gent i que em suposa una despesa, etc. Però, en canvi, doncs, puc fer trobades que no em suposin excessiva despesa amb amics, que, a més, doncs, són nutricis per mi. Jo diria que una cosa que és important, precisament, en moments especialment difícils, és omplir aquest pot de la confitura dels bons moments, que en diem nosaltres, no? Cada dia... com a poc, buscar-nos aquelles petites coses que ens donen plaer, que a vegades, doncs, que normalment tenen molt de valor i no tenen cost econòmic. I fer servir els sentits, per exemple, gaudir de la lluna plena que hem tingut aquests dies, que és magnífica, i això és gratuït, no has de pagar entrada i és un gran espectacle. Contemplar més, mirar més... estones de conversa, que això també és gratuïta, no fa falta que haguem de fer grans despeses amb el sopar, però quedar amb els amics. I potser el que hem de canviar és el com, eh? Potser has de fer un pa amb tomàquet, però això no ens ho hem de privar, escoltar música, llegir, aquestes petits plaers quotidians que val la pena que mantinguem, i més en moments de dificultat en la nostra vida. Avión sin asa,
foguera sin brasa, soy yo. Ens envia un mail a viola@catradio.cat. La Maria li agradaria donar dues cites, un proverbi hindú que diu: a la vida caminem constantment pel tall d'una navalla. La segona, la frase que diu: on trobarem persones que sàpiguen realment com caminar lleugerament sobre la terra? Crec que realment hauríem d'aprendre a caminar lleugerament sobre la terra i sobre la vida si no volem seguir tallant-nos contínuament. Vam poder falar por mi, amor sin beijinho. Un mail... amb moltes reflexions de la Immaculada, que en primer lloc diu que ella fa dos blocs. En el primer bloc classifica totes les idees que m'ajuden a fer una contenció econòmica. Diu: la meva unitat familiar ha vist en el darrer any com els nostres ingressos eren els mateixos o pitjors. He explicat, ha canviat per tant, diu, actituds. Estic resumint sobre la marxa. Diu: he canviat actituds. Un exemple que em ve al cap és que un dels meus fills guarda els trossos de llapis quan es trenquen. Els llimen, els ajunten per donar un segon ús a aquests llapisos. Aquest curs escolar hem construït llapis amb dos colors. Aquesta activitat ha agradat molt als meus fills. Alhora veig com augmenta l'esperit crític dels meus fills, perquè ha de ser normatiu estrenar cada any cartera, plomier i tots els llapis de colors. És un exemple amb poc valor econòmic, però fem una llista de les tasques acumulatives que de gota en gota s'omple la pica. Ja, tot plegat ens ajuda a treballar la paciència i saber esperar, ens diu la Immaculada. La Mireia, crec que un aprenentatge importantíssim quan ho passes malament mentre travesses un període de crisi és saber demanar ajuda, i no sempre se'n sap. També cal aprendre a ajudar si el que ho està passant malament per culpa de la crisi és una persona del teu entorn. I ens pregunta, em podríeu parlar d'això, de com s'ha de fer per aprendre a ajudar? Per on comencem?
Bé, jo només dic que molt bé aquesta persona que dona tots aquests exemples. Reutilitzar, reciclar, compartir, donar suport. Bé, hem de recuperar aquests valors, i tant que sí, perquè estem fent un mal ús, un abús, una a vegades infrautilització i a vegades un malbaratament dels recursos, en tot sentit, recursos materials, però recursos personals també. Per tant, és molt important que tornem a replantejar aquests valors a la nostra vida i recuperem. Escolta'm, hi ha coses que els germans abans heredàvem els uns amb els altres, podem reutilitzar les coses, no llançar coses quan hi ha gent que no poden accedir ni la primera sabata. Llavors, ens ho hem de fer mirar. Realment tenim una societat global que és molt injusta, i jo penso que això ens hauria de fer reflexionar. Ajudar, com ajudar? Ho ha dit molt bé el Ferran, escoltar és un gran art, l'art del silenci, el de permetre que l'altre expressi sense jutjar. Jo diria sense jutjar, i una altra cosa molt important, no doneu consells. El que has de fer és... No. Cada persona ha de triar, haurà de decidir el que fer, perquè el que jo faria, jo no sóc l'altre, la meva motxilla no és la de l'altre, per tant no sé quin recursos té.
Tenim el vici de donar molts consells, sí, fàcilment, eh?
Sí, sí.
Ferran?
Sobre de què ens desprenem, no ens desprenem. Jo crec que el criteri no ha de ser el valor econòmic, que està per allà, però el criteri és, escolta, aquesta cosa realment significa per mi, és important per mi, m'aporta... felicitat, m'aporta satisfacció, perquè la paradoxa és que estem envoltats d'un munt de coses materials i de compromisos que no van amb nosaltres, i en aquest moment de crisi és el moment de fer neteja, és el moment de dir això és un compromís i no el vull per res, i això és una cosa que em fa molta il·lusió i que em carrega molt les piles i ho mantindré, però aquest ha de ser el criteri, no agafar, diguéssim, d'entrada el tall per dir, mira, haig d'estalviar tant al mes i això vol dir això, això i això, perquè hauríem de ser conscients de la quantitat de coses que tenim al nostre voltant que no les necessitem per res, però per res.
És cert, i a vegades es comença a retallar per allà, que precisament és el que ens nodreix. Per exemple, en temes de formació, una persona que no retalli aquell curs que desitja fer, perquè l'aprenentatge de noves eines i desplegar-se mentalment i emocionalment és important, i en canvi potser pot retallar amb això, doncs de treure's el cotxe de sobre i començar a anar en bicicleta o agafar transport públic.
I sobre l'ajuda, què dir, podríem parlar-ne molta estona. Segur, donar la idea d'acompanyar, és un acompanyament. L'ajuda que es necessita ara és un acompanyament, i un acompanyament vol dir que estàs al servei de l'altra persona, escoltant i veient què has de fer, mai dient-li el que ha de fer.
A la conversa, al xat, a la pràctica que estan mantenint els oients, aquest radio.cat/en directe, en Manu de Barcelona, diu, no siguem hipòcrites, estic convençut que la majoria de la gent que es queda sense feina primer esgota el subsidi d'atur i només després comença a bellugar-se. I l'Anna està d'acord amb ell, diu que en el lloc on treballa fa poc han fet fora un bon gruix de treballadors, tots diuen que agafaran els dos anys d'atur i després ja veuran el que faran.
Mira, a nivell de comportament pot ser cert, però la patacada no se l'estalvia ningú, i això suposo que ho diríem tots, però és una situació d'angoixa. Tu saps que tens un any i mig o dos anys d'atur, el que sigui, i està molt bé, gràcies a Déu, que tenim aquesta societat del benestar en aquest sentit. Però tampoc frivolitzem sobre l'angoixa que suposa no tenir feina, perquè la patacada psicològica és gran. Per tant, jo crec que és, bueno, és una bona defensa, però tampoc ho posaria com que no passa res.
Hi ha moments de crisi en què eres capaç de darte cuenta de cosas, de darte cuenta de posibilidades que tienes, de carencias que tienes, que necesitas un poco cubrir, decir, bueno, en este aspecto soy más frágil, puedo compensar esa fragilidad con ayuda de otros o puedo intentar reforzarlo, y luego también esos son momentos en los que puedes cambiar cosas, como todo se pone patas arriba, y dices, bueno, pues allá que está todo patas arriba, a ver qué es lo que no me gusta de todo este barullo que tengo de vida para empezar a organizar. Entonces también son momentos en los que también se está más creativo, porque puedes ver cosas que en otro momento no veías, y también eso, darte cuenta de que tienes más recursos de los que en un momento a lo mejor pensabas que podías tener.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette
fois. Estàvem escoltant Elena Martín, ella és autora del llibre Què hay de bueno, claves per a una vida més alegre, d'editorial Granica.
quand reviendras-tu?
També és actriu del duet Les Virtudes. L'Helena és partidària de viure la vida des de la confiança i la motivació, tot i que ni podem ni hem de donar l'esquena a les coses negatives.
A mi m'han passat coses que jo he vivido como muy trágicas, cuestiones personales, pero aún así yo he sentido confianza y he vivido esos momentos duros y ahí los he pasado y los he aceptado, pero luego siempre he sentido que hay una motivación, que hay una, que realmente pasan cosas muy bonitas y que de pronto te sonríe una persona y ves algo y dices, pero bueno, pero qué gusto, pues esta es esta persona, parece que le conozco toda la vida y es que le daría un beso. Entonces sí, hay, yo siento esa alegría y siento esa confianza, sin olvidar una parte triste. A mí me ponen triste muchas cosas y sufro con cuestiones, y entonces también hay que vivirla, hay que vivirlo, y hay que decir, bueno, tampoco hay que darle la espalda a las cosas que pasan negativas, ni a la gente que sufre, ni tú mismo cuando sufres, pero luego, hombre, hay cosas fantásticas y preciosas, veámoslas y recojámoslas y que formen parte de nuestra vida.
Finalment, l'Helena manté que en moments com els que estem vivint ara seria bo aturar-se una mica, desconnectar i mirar de connectar amb un mateix. En aquesta línia va també l'Anna de Vilanova, que diu, enmig de la boira, perdut o perduda com et sentis, submergeix-te amb tu, contacta amb tu, escolta la veu del teu ésser intentant no escoltar el cap. El primer que hem de fer amb els fantasmes és acceptar que hi són a la nostra vida. Després de l'acceptació, ens diu l'Anna, vindrà la transformació.
Todo lo que pueda hacerte parar, un poco desconectarte con el mundanal ruido, por así decirlo, y conectarte con una parte esencial de la persona, que yo creo en ese ser trascendente y que está conectado con el resto de seres. No pertenezco a ninguna filosofía, ni disciplina, ni nada, pero creo en esa realidad, como una realidad muy natural, exenta de solemnidad, ni de secretismos, ni de privilegios. Creo que es algo muy natural, pero que es real. Tenemos una parte muy muy bonita, una parte perfecta y que está conectada con el resto de los seres, tanto personas como animales, como árboles. Y entonces conectar con eso y pararte y olvidar un poco el consumismo, el tal cual, me parece muy necesario. Entonces cada uno tiene que encontrar la manera de llegar a eso.
Això és l'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio, parlant d'eines psicològiques contra la crisi. Mercè Conangle, la prevenció, importantíssima.
Sí, podem triar ser part de la solució en lloc de formar part del problema. I per ser part de la solució de la humanitat i de la nostra pròpia vida, és molt important que des de ben petits fomentem determinades competències amb els infants, perquè ja d'adults doncs les tinguem incorporades. I llavors quan venen aquests mals temps que venen, pot ser una crisi de parella, una crisi econòmica, la feina, sapiguem com encarar-ho i a més no trencar-nos en l'intent. Què hauríem de treballar? El pensament flexible, per exemple. Fugir de les rigideses. Ser capaços de canviar de xip i mirar-nos les coses des de diferents punts de vista, des de diferents perspectives. Pensar que ningú té una veritat única i que hi ha més d'una manera de veure la realitat. Fomentar l'esperit creatiu. Aprendre a autocontrolar i a gestionar aquestes emocions caòtiques, saber que es poden donar una sortida no agressiva a totes aquestes emocions, cultivar la imaginació, la capacitat de somiar, fomentar aquest valor de l'austeritat que hem dit abans, que és molt important per anar per la vida. Una persona austera no té, té poc a perdre, no? Perquè es porta amb ella mateixa. Donar-nos temps i treballar, ensenyar que quan un té una pèrdua ha de fer el treball d'elaboració d'aquesta pèrdua i acceptar que necessitarà un procés, no accelerar, no demanar que se saltin els dols perquè això és negatiu. Estar disposats a canviar i sobretot de qualsevol situació d'aquestes fer-se una pregunta. Què hi ha que puc aprendre d'aquesta situació tan dolorosa i tan difícil que jo pugui aplicar en la meva vida a partir d'ara per millorar aquest meu present? Nobody knows darling
aquesta conversa abans d'una pas en Jordi Llavina amb els seus mails d'amor amb un conte que ens ha dut Mercè Conangle del llibre Aplícate el cuento.
Sí, és relatat per Eduardo Galeano i diu que hi havia un mag de l'arpa i que en la planura de Colòmbia no hi havia cap festa sense ell. I perquè la festa fos festa, Mercè Figueredo havia d'estallar amb els seus dits que ballaven i alegraven els aires i feien ballar les cames. Però diu que una nit, en un camí perdut, va ser saltat per uns lladres. Ell anava a un casament a sobre d'una mula i a sobre de l'altra mula hi anava la seva arpa. Uns lladres li van tirar a sobre i li van donar cops de bastó i el van deixar extès al costat de la carretera. Quan algú el va trobar l'endemà, estava brut de fang i de sang, més mort que viu. I diu que llavors aquella piltrafa humana va dir amb un fil de veu: s'han emportat les mules. I diu que també va dir: també s'han emportat l'arpa. Però diu que prenent alè es va posar a riure i va dir: però el que no s'han pogut emportar és la música.
La música, la meva música, no?
La música meva interior, música, perquè ell portava la música. A vegades la vida, doncs, sembla que se'ns emporta tot, però ja s'ha dit, no?
Sempre ens queda
dintre nostre, tot el que tenim i hem viscut i tenim a dintre, això ningú ens ho pot perdre en cap de les situacions.
És com deia ahir el Lluís Racionero, no? La verdadera riquesa és allò que ningú no ens pot prendre,
que és, deia Leonardo da Vinci. Exacte, que és aquesta part interior que es pot preservar fins i tot d'aquestes crisis.
Mercè Conangle, Ferran Ramon Cortés, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bona nit.
A vosaltres. Catalunya
Ràdio. Cuida't. Espai de salut Tecnon. Avui, càncer a la sang. Amb el doctor Emili Montserrat, hematooncòleg.
Els diagnòstics de tumors de la sang, leucèmies, linfomes i malalties similars, susciten una tremenda preocupació. Una tremenda preocupació en els malalts, en el seu entorn familiar, i això és lògic, perquè aquestes malalties fa ben pocs anys eren rara vegada curables. En el moment actual, però, el que cal saber és que més del 60% dels malalts amb càncer de la sang s'acuren, gràcies a tractaments que cada cop són més específics, estan més dirigits a cada malalt, a trasplantaments del moll de l'os, etc. I aquest és un missatge que em sembla que és molt important de transmetre. Pel que fa al futur, som tremendament optimistes. Els malalts amb càncer de la sang es curaran cada cop més.
Cuida't. Espai de salut Tecnon.
Me siento bien en casa. Y me gusta que la gente se sienta como en casa. De tocar nuestra realidad, de sentirse bienvenidos a nuestro presente y quieran participar en nuestro futuro. Que disfruten con lo que somos. Somos Extremadura.
Germanet, a casa teva s'hi està molt bé.
Ja ho veig, ja fa 3 setmanes que vas arribar.
Sí, és que amb tan sol i tanta llum heu tingut molta sort amb aquesta casa.
De sort res, precisament la vam triar perquè estava ben distribuïda i tenia energia solar. Així aprofitem al màxim la llum del sol i no gastem tanta electricitat.
Mira que n'ets de llest, porta'm una cerveseta, va.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. Fecsa Endesa, compromís amb la sostenibilitat, compromís amb el servei.
Fa 70 anys el metro no s'omplia en hora punta, sinó quan bombardejaven la ciutat. Coneix la teva història. El periòdico et porta la Guerra Civil a Catalunya. Una col·lecció de 15 exclusius llibres i DVDs amb testimonis, fotografies i vivències del dia a dia dels catalans a la guerra. Diumenge el primer llibre i DVD per només 3,95 € amb el periòdico.
La visita a la Manresa modernista és per amants de l'art,
de l'arquitectura,
de la història,
és per estudiants
i per famílies,
per parelles,
per persones curioses.
És per tu, t'hi esperem.
Tots els diumenges d'octubre a 11:45 del migdia. Per informació i reserves truqueu a l'oficina de turisme de Manresa al 93 878 40 90 o al web manresaturisme.cat.
Tots els visitants tindran un obsequi de la ciutat i la possibilitat de combinar aquesta visita amb una altra a Sant Benet de Bages.
Exposicions, tallers, concerts, recitals, passejades.
La paraula poètica surt al carrer.
8è Festival de Poesia de Sant Cugat.
Del 15 al 19 d'octubre.
Vine a Sant Cugat, viu la poesia.
Més informació a cultura.gencat.cat.
8è Festival de Poesia de Sant Cugat.
L'organitzen l'Ajuntament de Sant Cugat i la Institució de les Lletres Catalanes.
Llegir ens fa més grans.
Els dies 18 i 19 d'octubre, per la Fira de Tardor,
No, vingueu a Arbúcies.
Que ningú vingui al concurs de boletaires ni a la castanyada popular.
I sobretot, que ningú vingui al tas de bolets.
Bueno, a veure si aquest any ve poca gent i ens toca més bolets per nosaltres.
Hi haurà una gentada.
Mira, qui vingui els dies 18 i 19 d'octubre a la fira de tardor d'Arbúcies, que se tingui les conseqüències.
Això són descomptes.
Des que sóc del 3C, m'estalvio fins al 50% amb teatre, concerts...
Això és estar al dia.
Els socis del 3C tenim programa de ràdio, programa de tele, una revista, una web...
Això és no perdre-se'n ni una.
Cada setmana tenim ofertes d'última hora i tot l'any descomptes permanents a tot Catalunya.
El teu club de cultura és el 3C. Fes-te'n soci trucant ara mateix al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat.
Arriben els mails d'amor amb Jordi Llavina. Jordi, bona nit.
Bona nit i bona hora, que
està. Jordi arriba amb samarreta, màniga curta.
Perquè fa una calor, fa molta... Jo crec que és quan traspasso el llindar d'aquest estudi que m'agafen fogots. O que em puja la temperatura.
Fogots, doncs, sí.
L'escalfo mà. Més que no pas l'escalfor, l'escalfo mà que irradieu.
Està molt bé al matí. Tots els. Vinga, correu electrònic de la Gemma de Girona.
Diu que té 24 anys i dels 17 als 21 vaig viure una història d'amor meravellosa i a la vegada extremadament dolorosa. No vaig arribar a viure amb el meu noi, però és com si hagués viscut des de sempre. Va ser, insisteixo, una història d'amor increïble, insuperable, fins que un dia ell va canviar. La seva expressió va canviar i em va dir: dubto que ho entenguis, però ho hem de deixar. Jo no entenia res, esclar. Però ell va insistir molt i molt. Vam deixar-nos de veure durant dues setmanes perquè jo no podia estar sense trucar-lo. Finalment, ell em va demanar, sisplau, que no el truqués més. Em prometia que no era cap altra noia, que havia de fer un procés personal, individual. Al cap de dos mesos el van hospitalitzar i set mesos més tard es moria a l'Hospital Josep Trueta. Entremig, jo vaig intentar parlar amb ell, però sempre em topava amb el seu silenci. Ell va voler viure la seva malaltia en secret. Jo la vaig viure totalment en la ignorància. D'això fa gairebé 3 anys. Crec que he fet el dol, però no oblidaré mai aquesta història, aquesta persona, la història de la meva vida, però me n'adono que no vull tornar a viure una història d'amor, no per ara. Molts nois se m'acosten, em parlen, però estic totalment bloquejada. N'hi ha un, ho he de confessar, que em fa una certa gràcia. És un noi que m'entén, que mostra paciència amb mi, que és atent, carinyós, però jo em mantinc en els meus 13. També us volia preguntar per això. És normal? Gemma, des de Girona.
Moltes gràcies, Gemma, una forta abraçada per aquest correu electrònic enviat, com sempre, a viure@catradio.cat. La Gemma, que va viure una història d'amor d'una gran intensitat, però el seu company es va morir i uns mesos abans va decidir tallar la relació amb ella. Ara la Gemma se sent bloquejada i es demana si això és normal.
Jo crec que és una situació excepcional, com també és excepcional o extraordinària, en el sentit de fora d'allò que és ordinari o habitual, la reacció d'ell. No la jutjo, ni l'aplaudeixo, ni la deixo d'aplaudir. És extraordinari, generalment aquest tipus de situacions amb una malaltia no s'aborden d'aquesta manera o no s'acostumen a abordar d'aquesta manera, no? Per tant, tot i que faci 3 anys que es va morir la teva parella o la persona que estimaves, em sembla que també pot passar, i és lògic que passi, que hi hagi unes seqüeles de tot això, no? No visquis cap relació si no en tens ganes, naturalment, això em sembla que és de sentit comú, no? Si tu sents així, i em sembla que és així, no té cap sentit plantejar-se de començar una cosa nova, no? Jean Baudrillard, en el llibre De la seducció, publicat per Càtedra, escriu: si bé la seducció és una passió o un destí, és la passió inversa la que triomfa més sovint, la de no ser seduït. Lluitem per enfortir-nos en la nostra veritat, lluitem contra el que vol seduir-nos, renunciem a seduir per por de ser seduïts. Reconeixes que has fet el dol, llavors no es tracta, doncs, com deia, de viure res que no tinguis ganes de viure. Potser et podries deixar, però, estimar una mica per aquesta persona que dius, que és més atenta, que està més a prop teu, tenint en compte que, lògicament, això no és un joc i que, segurament, ell ha de saber que tu no estàs al 100% en les teves, la teva predisponibilitat i en el teu ànim. Hi ha un aforisme de Robert de Ventós parlant de tot això de la seducció, que em sembla que és un tema prou interessant també, que s'enfila amb el teu, que diu així: si tan difícil és l'aprenentatge masculí a no desitjar, què serà l'aprenentatge, diguem-ne, femení, a no agradar.
Què és el que hi afegeix la psicoanalista Iolanda Sussini?
Que seria aconsellable que consultés en aquest cas a un psicoanalista perquè li sembla que hi ha coses que al cap de 3 anys potser podrien haver estat una mica més desembullades, no? Que potser valdria la pena de fer aquesta consulta i posar paraules a efectes que potser han quedat una mica soterrats, que han quedat frenats. Ella fa servir la paraula bloquejada i per tant, doncs, fora bo que fes aquesta consulta.
Jordi Llavina, moltes gràcies.
A tu,
que tinguis una nit plàcida.
Fins aviat.
Tagore, el seu camí cap a la felicitat. Llegim malament el món, va escriure Tagore, i després diem que ens enganya. Porto el meu món que floreix tots els mons que han fracassat, va escriure Tagore. Sobre la tristesa. Estàs trist? Doncs busca una altra persona trista i consola-la. Trobaràs immediatament l'alegria. Sobre els canvis, perquè una revolució tingui èxit, ha de redescobrir valors ja oblidats i adaptar-los a les exigències de l'època. I sobre l'alegria, busques l'alegria al teu voltant i al món. No saps que només neix l'alegria al fons del teu cor? Els deixo amb el Cafè de la República amb Joan Barril. Fins demà a les 8. Bona nit.